Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia, us informa Júlia Julbé. Primeres reaccions a la citació de Begoña Gómez com a investigada per un presumpte tràfic d'influències i corrupció en els negocis privats. Des del Partit Popular insisteixen que Pedro Sánchez no és el president que a hores d'ara mereix a Espanya. A través de les xarxes socials, la número 2 del partit, Cuca Gamarra, assegura que no hi ha cap cortina de fum que tapi que la parella de Pedro Sánchez està sent investigada per signar cartes de recomanació a empresaris que serien amics seus. Recordem que Begoña Gómez haurà de declarar el pròxim 5 de juliol i dies abans, el 16 de juny, ho faran 4 testimonis. Més qüestions. Esquerra Republicana acaba de registrar una proposició no de llei al Congrés dels Diputats que insta el govern espanyol a elaborar una auditoria en menys de 3 mesos de totes les despeses atribuïbles a qualsevol dels departaments de govern i institucions que es destinen als membres de la Casa Reial i de la Família Reial. La iniciativa també reclama un altre informe sobre les despeses destinades a manutenció, seguretat i representació de Joan Carles de Borbó durant la seva estança als Emirats Àrabs, és que va marxar ara fa 4 anys. Els republicans també demanen que el Ministeri de Presidència presenti tots els informes a la Comissió Constitucional del Congrés com a pas previ a la seva publicació al portal de transparència. I més qüestions. En marxa des de les 9 del matí les proves d'accés a la universitat, uns exàmens que mantenen l'estructura general a excepció d'un canvi a català i castellà on els alumnes hauran de respondre 2 de les 4 opcions que els donen. 2 són les habituals de control de les lectures obligatòries de segon de batxillerat, però les altres seran de caire més competencial seguint el nou currículum aplicat a la Llei Estatal d'Educació, la LOMLOE. Els estudiants que s'examinen aquest any ja podran esquivar les lectures obligatòries d'aquestes proves. Alguns dels alumnes que s'examinen concretament a Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran valoren com han estat els primers exàmens, concretament el de literatura i llengua castellana.
He triat l'opció A perquè he vist que el text era un text argumentatiu i bueno, anem a lo fàcil, que és, molt, és dir la teva opinió al final sobre els llibres, el que te causen, tot això. I després de gramàtiques que han preguntat coses molt senzilles, vull dir, verbos transitius i adjectius qualificatius, no hi ha hagut més.
Em sé que seria més difícil en general, perquè veient altres exàmens i coses així, em semblen una mica més complexos, però més o menys l'he trobat bastant, bastant fàcil en comparació a altres anys.
Texts hem hagut d'elegir entre un text argumentatiu, o sigui, l'opció era un text argumentatiu i la B un text dispositiu. Són coses que s'han treballat, no? I al final, bueno, és pràctica i és saber què s'ha de posar a cada text.
A aquesta hora i fins a 2:15, els estudiants s'estaran examinant de les proves de llengua estrangera, és a dir, anglès, francès, italià o alemany, i després hi haurà un recés per dinar i les proves es reprendran a primera hora d'aquesta tarda. I encara a la Vall d'Aran, més qüestions. Un home de 46 anys i veí de la localitat ha mort en un accident de trànsit a la Nacional 230 al seu pas per Benavarri. Això és que els fets han passat poc abans de les 9:30 del matí. Per causes que s'investiguen, un vehicle ha sortit de la via pel marge dret i ha bolcat el cadàver. Ha estat traslladat a l'Institut de Medicina Legal d'Osca. Ara és la 1:03. Plana esportiva en tenis. Carlos Alcaraz buscarà aquest vespre el bitllet per les semifinals del Roland Garros, enfrontant-se al grec Stefanos Tsitsipas, actualment número 9 del món. El murcià ho tindrà força difícil davant d'un rival que ha fet una bona temporada sobre terra batuda, guanyant els Masters 1000 de Monte Carlo i arribant a la final del Godó a Barcelona. Tot i això, Alcaraz ha guanyat els 5 enfrontaments previs que han jugat. El partit serà a 8:45 del vespre. I d'altra banda, pel que fa a la resta de partits de quarts, ja estan definits. Avui es juga també el Sinner Dimitrov, mentre que demà es disputaran el Dimitrov Zverev, el Djokovic Rut i un Djokovic que aquest dilluns ha sobreviscut un altre partit a 5 sets i de gairebé 5 hores contra l'argentí Francisco Cerúndolo. Doncs en tenis acabem, més informació a les 2 del migdia. Mentrestant els deixem amb Joan Trias i tot el tram final de la caravana.
Ràdio Estel.
A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Outfit Check amb Inés Farrés.
Gairebé 6 minuts que ha passat a la una del migdia per parlar de moda, doncs la nostra dissenyadora de moda i...
De moda.
Inés Farrés, què tal? Bona tarda.
Molt bé, com estem?
Bé, home, un dia estrany.
Sí, ara ho comentàvem, una mica de sol, núvols, de tot una mica. Però bueno, què hi farem?
Escolta'm. I ens vas avançar de què volies parlar avui, eh?
Vam fer una miqueta d'espoiler i avui porto el desenvolupament del tema.
Vinga.
Que vam comentar que, bueno, que el dia 9, que és diumenge? Aquest
el dia 9 és diumenge.
Doncs pues aquest diumenge... Europees,
eh?
Ah, cert. Estem tot el dia votant.
Home, no, cal, tampoc.
Home, estem ja...
Tot el dia estan els pobres que els ha tocat a la mesa.
Ja.
Saps el que vull dir?
Bueno, sort que no repeteixen, perquè si algú li ha tocat els dos aquests últims, jo crec que ho podries ja... Bueno.
Haurien de portar un outfit còmode, eh?
Sí, això sempre, no, perquè per estar tant de temps assegut... Però no, aquest diumenge, justament amb les eleccions europees, es celebra 15 anys de l'estrena de la novel·la del Temps entre costures, com ja vam
anys,
comentar.
Eh?
15 anys, quasi res. I, de fet, això va ser un 9 de juny...
Sí.
De 2009. I un autèntic fenomen editorial que el va protagonitzar una professora desconeguda fins aleshores, una filologia anglesa, professora de filologia, filòloga anglesa, i que als seus 45 anys, després d'haver-se dedicat durant dues dècades a la vida acadèmica, doncs va decidir escriure una novel·la i, escolta, que va triomfar. Va decidir presentar... Bueno, com diem, l'escriptora era Maria Dueñas, va decidir presentar la seva obra a l'editorial Planeta, sense esperar gaire resultats, però aquell manuscrit va cridar l'atenció d'una editora que va contribuir a que aquella història, doncs, escrita sense gaires pretensions, es convertís en un autèntic best-seller i es va mantenir, de fet, al capdavant de les llistes dels més venuts durant gairebé 2 anys. O sigui, que gairebé res, i encara la continuo tenint a llibreries i continua sent un llibre de capçalera i, sobretot, pels amants de la moda. Perquè, bueno, per qui no ho conegui una miqueta, i us explicaré la sinopsi, perquè potser només n'heu sentit parlar del llibre o només, ara també després ho parlarem, té la sèrie, llavors potser només heu vist la sèrie, però bueno, per qui no en conegui res, sinó per refrescar una miqueta les històries, que el Temps entre costures segueix els passos de la Sira Quiroga, que és la protagonista, que, seguint un nou amor, doncs deixa a Madrid per anar-se'n al Marroc, on, per intentar sobreviure, obre, i ara aquí és el que ens interessa, un taller d'alta costura per on desfilen doncs, moltíssimes personalitats de l'època han marcat el protectorat espanyol del Marroc a Tetuán d'aquella època, i és un fet que aprofiten doncs, molts alts càrrecs involucrats durant la Segona Guerra Mundial per extreure informació de les clientes que hi anaven i convertir la protagonista al final en una peça clau de l'espionatge de guerra. Llavors, és una història que pren personatges i llocs reals com a referència i els introdueix a la història per acabar explicant un temps i un moment històric molt concret del segle XX. I llavors barreja una miqueta la Guerra Civil, la Segona Guerra Mundial i tot allò, com diem, emmarcat en aquest protectorat espanyol del Marroc, que és molt interessant i molt també lluós, llueix molt.
Vamos, sí.
Bastant. Llavors, clar, si l'èxit va ser el llibre com a tal, després ho va petar moltíssim més el 2013, quan es va fer l'adaptació cinematogràfica.
Sí,
i llavors potser molta gent que no s'havia llegit el llibre va saber de la història i es va una mica capficar en aquest món. Una minissèrie d'11 capítols a càrrec d'Antena 3 que es va convertir en una de les més vistes i va donar imatge per fi a tots aquests indrets, personatges i vestuaris també que l'escriptora havia descrit a la seva novel·la. Molt ben descrits i molt ben representats a la sèrie. Allí, el llibre, com dèiem, no? Doncs la protagonista que té un taller de moda, la moda és una peça molt clau en aquesta novel·la, i no només pels vestits que confecciona, sinó també pels vestuaris i aquest glamour que caracteritza els personatges que l'envolten. I, de fet, la sèrie va ser un autèntic real per tots els que havíem llegit la història, poder veure-ho de sobte una mica en imatges i veure com la representació havia estat ja feta. Llavors, bueno, va ser una miqueta fet per la pròpia Maria Dueñas, que diu que va supervisar tots els guions de la sèrie, més que res per això, perquè com sabia que s'havia creat molt de món al voltant de la novel·la, doncs va dir, això ha de ser molt fidel. I llavors...
No,
moltíssim. O sigui, és de les millors adaptacions. Jo, que soc també molt maniàtica amb el tema de llibres i sèries i pel·lícules, aquesta és de les més bones. O sigui, està que molt ben tractada. I, de fet, va ser la millor estrena d'una ficció nacional en 8 anys. O sigui, que ho va petar amb tothom. El primer capítol diuen que va acollir un 25,5% de quota de pantalla.
És una barbaritat, això.
Amb gairebé més de 5 milions d'espectadors. I no només, com dèiem, no només va triomfar entre les persones que havien llegit la novel·la, sinó que també va atreure a molt altre públic amb una història que no només enganxava per aquestes aventures i vivències de la protagonista, sinó també, com comentàvem, per la part estètica, que era una sèrie molt ben treballada tant en l'ambientació, a la recreació històrica i també en el vestuari, del que ara una mica parlem més acuradament perquè, com diem, doncs és el pilar central entorn al qual gira la història. Llavors, el vestuari va estar a càrrec de la dissenyadora Sabine Daigeler, que va ser 4 cops nominada al Goya, o sigui, una eminència en el tema del vestuarisme, i de la que ja havíem parlat perquè es va encarregar recentment del vestuari del Sri Valenciaga. O sigui que justament vam parlar d'ella fa molt poquet. Sí, també, o sigui, la seva feina és molt bona. I, de fet, ella va ser la que, degut a la seva amistat amb l'escriptora, va assessorar a Maria Dueñas durant tot el procés d'escriptura de la novel·la sobre els temes d'alta costura a l'època, els detalls del taller de confecció... O sigui que era obvi que si li encarregaven a ella el vestuari, doncs el resultat seria perfecte. I, de fet...
I així ha estat.
Així ha estat. I tenint en compte la quantitat d'estilismes diferents que fa servir la protagonista i també la quantitat de personatges secundaris, clar, van necessitar moltíssima roba. Per l'ocasió es van crear més de 400 vestits a mida. No, és que, clar, tu has vist la sèrie?
Sí.
Cap problema. Que hi ha molts...
Sé de què m'estàs parlant.
Hi ha molts esdeveniments on hi ha moltíssima gent, moltíssims extras i moltes... És que, clar, s'engloba molt en tema de festes, d'esdeveniments...
Clar,
per totes aquestes ocasions on hi ha tants d'extres, doncs es van fer 400 vestits a mida, que jo crec que molts eren els protagonistes, però per tots aquests extres que comentem, es van haver de llogar més de 1.500 vestits.
Quina barbaritat.
Per vestir, clar, a tothom, en diferents ocasions, i com en diferents llocs també del Marroc i d'Espanya, quan es grava allà. De proveïdors, tant de Madrid com de Londres. I, de fet, la roba que es va fer a mida, deien que les teles les havien hagut de buscar com per tota Europa, perquè fos el més fidel possible a tots els d'aquella època. I el vestuari del complet de la producció es va emportar un 7% del pressupost total, que per ser una producció d'aquesta mena és una xifra doncs, molt considerable i que no totes les produccions acostumen a tenir. Llavors, només en quant a vestit, perquè
imagina't
també...
Imagina't quan arriba la dissenyadora, l'encarregada de vestuari, etcètera, no? I li diuen... tindràs el 7% del pressupost.
Home,
és una meravella, no?
Et fregues les mans. Clar, no sé si donen primer el pressupost o a partir de dir una mica el projecte què, però clar, ja sabent que tot gira molt envoltant d'aquest tema, era un tema al que li havien de donar bastant de protagonisme i entenc un 7, bueno, Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, sí.
I clar, perquè no només en vestits, sinó també en accessoris, per donar aquella època i fer arrodonir els estilismes i recrear aquell glamour, doncs els tocats, això que amb els vestits, els guants, les arracades, collarets de perles, tot tipus de complements. De fet, la protagonista molts cops porta això, el barret, el tocadet, a joc del vestit. Tot allò s'ha de fer, s'ha de buscar, o sigui que cada estilisme està elaborat especialment per cada escena i es nota. Llavors, clar, retracten a la perfecció el moment on són portats i també acompanyen l'evolució dels personatges, que això és un tema que ja es presenta a la novel·la, però a la sèrie es fa com molt més visible. Per exemple, la protagonista, Sira Quiroga, passa d'un vestuari molt més senzill i humil, doncs al principi, no?, quan està a Madrid, viu amb la seva parella com de tota la vida, una vida més clàssica i tal, a quan passa a Tetuán, a obrir el seu taller de costura, es fa una persona reputada i elegant, doncs clar, el seu vestuari és molt modern, atrevit, i és una passada. O sigui, el vestuari d'ella és espectacular. I després, per exemple, hi ha un moment molt característic al llibre que també es desenvolupa a la sèrie, que és una picada d'ullet totalment al món de la moda, i és quan la protagonista crea en molt poc temps un vestit prisat d'Elfos, que és un vestit... És històric, aquest vestit. Llavors, és curiós que ho faci com servir amb aquesta dissenyadora, perquè és com... És una mica otorgar-li el poder de que aquesta dona s'havia fet de tot i és una crac. Perquè és un vestit, per explicar una miqueta, és històric, es va crear per Mariano Fortuny el 1909, amb un procés de tenyit i prisat artesanal que mai no va revelar ningú.
Ep.
Per això que de sobte, si la Quiroga el sàpiga fer, doncs home, o ets descendent del Mariano Fortuny,
clar.
Aquí s'ha fet un triple, però que queda molt bé i queda molt, molt integrat a la sèrie i el fa perfecte.
Que fort.
Llavors, aquell vestit, de fet, va ser una icona de l'alta societat, precisament per això, per la seva exclusivitat, i sobretot perquè després d'aquest home, ningú mai més ha aconseguit donar amb la fórmula exacta per reproduir ni els colors ni els prisats dels seus vestits.
Clar.
De fet, ella, a la sèrie i també al llibre, el tanyeix i el prisa amb una banyera. Ella fa allà l'efecte. Clar, no sabem com era l'original. De fet, és un prisat que molta gent l'ha intentat com reproduir amb tema de maquinària, indústria i de més, però és que ni encara així es troba l'efecte bo.
Per la gent que no conegui, què és un prisat?
Ai, és que un plec, no? Així uns plecs petitons, com... Clar, és que també un prisat, tio, un plissado.
Com si fos un arrugat ordenat.
Sí, és com si una cortina l'arrugues i ara es fan com les corbetes,
sí,
doncs imagineu-vos el típic, això, una tela tota prisadeta així, tota plegada.
Uh-huh.
De fet, es fa amb calor. El tema del prisat es fa amb calor, que és doblegar la tela, donar-li molta dosi de calor, i això és el que fa que es quedin les ratlles marcades.
Clar.
Per això són molt delicats després de tractar el tema del rentat, gairebé ni es planxen, perquè és això, la planxa, sí, sí, després desfaria el prisat. Llavors, per això, quan a la història la protagonista confecciona un vestit d'Elfos perfecte, doncs, bueno, és un homenatge a la història de la moda, a un dels models històrics més importants de la moda,
clar,
i pues, pels amants és una mica el toque de gràcia. Llavors, és una sèrie tractada, com deia, amb molta elegància i delicadesa, que té cura com de tots els detalls, dona protagonisme a totes les robes, al final també parla de com és un taller de confecció per dintre, uh-huh, aquesta part també està molt cuidada, un taller també a lo grande, perquè és,
clar,
una passada també de taller i de tota la infraestructura. Però, bueno, una sèrie que al final, com dèiem, no, va ser una mica top per tots els amants de la moda, però també va apropar a molta gent a la moda. Perquè si la sèrie, per exemple, va fer augmentar la venda de llibres, no va ser l'única conseqüència que va tenir la sèrie. O sigui, ara ja parlem no només ja del llibre, que va tenir molta repercussió, sinó la sèrie que va acabar com de donar aquest empujón a la història. Per exemple, la sèrie va fomentar que moltes persones es compressin màquines de cosir. I, de fet, segons va explicar Amazon, les ventes de les màquines de cosir van augmentar un 135%.
Com?
I, a més, és curiós perquè la plataforma va registrar aquest increment de la demanda, o sigui, va veure que es registrava els dilluns a la nit, que era quan es emetien els capítols. Llavors, entre les 10 de la nit i les 12, les ventes es disparaven en un 124%.
No ho puc creure.
Respecte a les comandes registrades en aquella mateixa franja horària, però abans de l'estrena de la sèrie. O sigui, la gent es va tornar molt loca amb el tema de les màquines de cosir.
M'encanta.
I tothom es va posar a comprar una perquè tothom volia ser Sira Quiroga a casa seva. Sí que és veritat que després jo crec que l'efecte contrari és que al cap d'un any Wallapop estava plena de màquines de cosir. Però també tenien la seva cara A i B. I no va ser l'únic efecte secundari. També va augmentar la demanda dels cursos de tall i confecció, que van experimentar una demanda molt superior a l'habitual fins al moment, i sobretot dones una mica entre els 30 i 40 anys, o sigui, l'edat de Sira Quiroga,
sí,
que després de l'èxit de la sèrie van coincidir que volien aprendre a fer servir la màquina de cosir, que segurament s'havien comprat mentre l'emissió de la sèrie.
Segurament.
I també es va saber que moltes dones estaven encarregant vestits com els que du la protagonista de la novel·la, o sigui, a la sèrie, que es van ja fer visibles, i que algunes agències de viatge també estaven organitzant rutes per Tetuan seguint la ruta del temps entre costures.
No m'ho puc creure.
O sigui que ja veus que a partir d'una història, d'un èxit, tots els èxits que hi ha al voltant.
Déu-n'hi-do.
Això sempre se'n diu, que a partir d'un èxit d'un, tothom en pot treure tros. O sigui que aquí Maria Dueñas va donar de menjar molta gent.
Mira, precisament, ara deies de la història d'un èxit que és novel·la, passat pel sedàs d'una sèrie televisiva que té molt èxit, s'aconsegueix aquest èxit col·lectiu. Això en el món de la moda també passa? Perquè, clar, el món de la moda està vinculant normalment... no el món de la moda. Si algú té un èxit, està molt vinculat normalment a un nom, a un sol nom, o a una sola marca.
Bueno, és el que parlàvem també la setmana passada amb el tema dels esportistes, que quan una persona triomfa molt, tothom la vol. Llavors tothom la vol vestir, tothom vol com estar allà i fer-se també ressò d'aquest èxit, pues, uh-huh, d'alguna persona, d'algun grup o del que sigui. O sigui, al final, quan una persona té èxit, tothom vol estar allà per intentar rascar-ne una miqueta. Per exemple, quan va sortir la cançó aquella de la Shakira i el Piqué, que parlava de marques, aquelles marques van perdre el temps per donar-se de conèixer i també sortir allà. O sigui que al final sí que tothom intenta buscar una mica on és l'èxit per intentar passar-se'l al seu camp.
I una altra pregunta encara. Clar, normalment em dius, amb el cinema... Suposo que les novel·les és pràcticament el mateix. Les novel·les, vull dir, a les sèries, eh? El vestit també denota certa personalitat del... El vestuari denota certa personalitat dels personatges que porten aquell...
Sí. Sí, també ens ajuda, per exemple, en aquest cas d'aquesta sèrie, ens ajuda, per exemple, a separar la imatge de Madrid postguerra amb un vestuari molt més pobre, molt més... ranci, entre cometes, amb el luxe que s'està vivint al Marroc. Sí que el vestuari visualment ajuda molt pues, a marcar coses.
Col·locar-te lloc, eh?
Que té més mèrit també a la novel·la, és una novel·la on està molt descrit el vestuari.
Sí?
Llavors que també t'ajudi a ficar-te en aquesta història i una mica per les descripcions de la roba, com gairebé que et transporti allà, no? Pues, la roba és més vella, la roba tal, i ja et vas ficant una mica, o sigui, com que tens davant la persona i com va vestida. O sigui que les descripcions de les novel·les ajuden moltíssim i, clar, a les sèries és el que ens fa d'un cop veure que estem a Madrid postguerra o estem a Tetuán luxe. Llavors és una mica... Bueno, l'efecte visual per saber qui és qui i on estem.
Tu t'has llegit part de la novel·la mirant la sèrie i has dit, hosti, això és el mateix vestit?
Doncs no ho he comparat així com tan obvi, perquè com la vaig veure al moment de l'estrena i el llibre me'l vaig llegir, doncs si això és en 2009, clar. Doncs el 2010,
sí.
Fa una mica de temps, però sí que fa poc, de fet és una novel·la que em va deixar la meva àvia, i no era meva, no la tenia, i fa poc la vaig aconseguir per tenir-la jo a la meva llibreria, perquè és una novel·la com de capçalera pel món de la moda, i em venia molt de gust tenir-la, i fa poc, per coses de la vida, la vaig poder tornar a tenir.
Déu-n'hi-do.
Sí que ja és meva.
Déu-n'hi-do. Inés, fugint de tot això... Com et va? Ho dic perquè ha començat època de... Ara són tot l'any, eh, gairebé.
Fugint de tot això? Però jo m'he mudat.
Ja t'has mudat?
Jo no estic a Plaça Trilla.
Home.
Cosa re de la setmana passada.
Has estrenat ja, eh?
Ja està. Ja estic a Aribau, carrer Aribau 318.
318, eh?
318, allà estem. No és peu de carrer, m'heu de trucar abans per poder atendre molt bé.
Fàcil, on truquem?
Bueno, si podeu contactar-me... a la web, és que el telèfon de la feina no me'l sé de memòria. Llavors és una mica lleig no dir-ho. Inesferres.com, allà hi trobeu tot, l'adreça, el telèfon, el mail, Instagram és Inesferres tot junt, o sigui, em podeu trobar sempre Inesferres a tot arreu.
És fàcil, fàcil, fàcil. Arribeu 318, abans però poseu-vos en contacte amb ella, Inesferres.com.
El telèfon secret.
El telèfon secret. És burra. Inés, això, preguntava... Dic, has notat ja que comença època de...
Jo ho he notat més, jo sempre ho dic, que, clar, com no és el final determinant de la gent que a mi em ve de com són les bodes, aquest any hi ha increment de bodes a finals d'any.
Sí?
Jo tinc molta
a
més feina
a finals d'any.
De setembre a desembre, bum.
Hosti, boníssim,
que
això,
sempre
eh?
És el que dic, eh? Que potser són les que em venen a mi, bueno, i estadísticament el maig
això,
ho continua patant més. Però a mi, molt més a finals d'any.
Que fort.
Sí, sí. I, bueno, i és que ja, com no hi ha èpoques, també jo com a convidada tinc una boda ple juliol, a ple juny... O sigui,
clar, però
que...
a finals d'any han de ser més abrigats, els vestits, encara sí. Que siguin de núvia.
Però també donen com... És gust, perquè així un vellut blanc, hi ha teixits com una mica més agradables, perquè, clar, al final l'estiu no et dona tant de joc, perquè com ha de ser molt fresquet,
clar,
frena molt també tema de detalls. En canvi, a l'hivern és com que tot i quep.
Que bèstia. Ferrés, gràcies, eh?
Gràcies a vosaltres.
T'espero la propera setmana.
Bé.
Que vagi molt bé.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Estances temporals Domus Vi per a persones grans. La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi és al teu costat.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
26 minuts, pràcticament, que passarà la una del migdia. Sereu ja, què tal? Bona tarda, nou.
Mira, et dic una cosa.
Ai.
Tinc ganes de torreznos.
Ah?
Ho anuncio a tota Catalunya.
Està bé, això.
José, aproves la iniciativa?
La moció?
Espera, que igual té allà la motxilla.
No em diguis que porta torreznos.
Tens torreznos a la motxilla?
Ah.
Ah, està mirant la cartera. Com la té de... Mira, mira, mira,
epa!
Mira!
Això són molts torreznos,
Com va el departament de... Com va el departament tècnic de la casa, Déu-n'hi-do. Jo pensava que trauria 5 euros, que és... Jo no...
No.
Però no, ha tret molt més. Va, fantàstic. Enhorabona, José, pel teu contracte.
Sí,
No, no, que sí, doncs jo crec que sí, que agafaré per emportar.
Sí. En fi, espera, que t'he saludat a tu. Vallès, bona tarda, eh?
Mira, Vallès ha fet un Sanahuja, ha saludat deixant-se caure a la cadira.
Ara, m'agrada.
Està molt bé.
Va, i donem pas a la Giró, que al cap i a la fi és la seva secció, escolta'm. Giró, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Ui.
On et trobem avui?
Doncs mira, ara mateix estic davant de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona. I què faig aquí? Doncs aquesta és una de les seus dels exàmens de selectivitat de l'ESPAU, que recordem que hem començat avui, i estic a les portes perquè els alumnes acaben de sortir. De fet, ja fa una estona que han sortit abans el segon examen, que era l'examen de llengua estrangera. Aquest matí han començat les proves fent l'examen de castellà, que pel que sé era prou fàcil, hi ha hagut alguna pregunta així trampa més complicada. Però ara acaben de sortir de l'examen de llengua estrangera, la majoria han optat per examinar-se d'anglès, i el que veiem aquí a les portes d'aquesta escola politècnica, doncs és molts alumnes amb el telèfon mòbil, suposo que dient a familiars i amics com han anat a les proves. També veiem a professors que han acompanyat els seus alumnes en aquest dia tan important, perquè és un dia marcadíssim al calendari. I escolteu, que estic envoltada de 4 alumnes, si voleu, anem a... són ells els protagonistes.
Tira, tira. Poso...
A veure, comencem. Et dic, Sílvia?
Sí.
Sílvia, a veure, farem així. Sílvia, com ha anat l'examen de llengua estrangera? Has triat l'anglès?
Sí, ha anat bastant prou bé. El listening una mica més regular, però jo crec que entre la comprensió lectora, però encara que la redacció no m'ha agradat molt com m'ha quedat, però no sé.
De què us demanaven la redacció? De què era?
Era de la ràpida moda, és a dir, que compraves la roba a un preu molt rebaixat, llavors l'antiga com que la llançaves, i havies de defensar, era un foreign against, i havies de dir si... Eres partidari de tenir roba que et pot durar molt més que de gastar-te en comprar molta. I després era un format letter que no he escollit i un què. Sí, i una descripció també, que tampoc, no sé. No.
Hi ha hagut alguna pregunta trampa, Sílvia? Sempre hi ha aquests exàmens que diuen ai, aquesta pregunta no s'acabava d'entendre o era molt complicada. No sé si ha sigut en el cas de la llengua estrangera. Jo no.
Bueno, la primera pregunta del listening, que jo ja m'he equivocat, era bastant trampa, perquè al final del listening et deia la resposta de la primera. Era comunable de tot el que anava dient. Llavors, pues, aquesta sí que potser seria més complicada.
I tu, Sílvia, a veure, quina carrera vols estudiar?
Infermeria.
Nota, què necessites de nota de tall?
Un 11.
Un 11? Això és molt, eh?
Sí.
Llavors, tu aquesta tarda entenc que faràs examen d'alguna de les optatives?
No, no, jo ja me'n vaig. Jo només faig bio i química.
Optatives.
Sí.
Vas a acabar i guanyador, no? Perquè et pots examinar de 3, t'examines de 2...
Faig matemàtiques també, però aquesta en compte com a general i com a específica.
I escolta, m'han dit que l'examen que heu fet, el primer examen de la selectivitat, el de castellà, ha estat un regal, diuen alguns. Tu ho vius així o què?
Bueno, jo considero que el part mínim, que és un apartat de la reflexió lingüística, ha estat bastant complicat, i jo particularment jo l'he fet malament. I sé que hi ha bastant gent que l'ha fet bé, però jo crec que un 80 o un 75% l'ha fet malament.
Tu dius, fa referència a la pregunta sobre el parell mínim, que jo tampoc sé què és, a veure, explica pels oients, perquè jo crec que cap en té ni idea què és això del parell mínim, per què us demanaven?
Són dues oracions en les quals són molt semblants, pot canviar. Per exemple, la nostra era el bé, no, l'adjectiu caros, que estava o darrere del mar o darrere del bé, entre el no. Llavors, arran d'aquestes dues oracions, que són molt semblants, has de dir...
Olma, no sé si acabes d'entrar al metro de Barcelona en plena andana o on t'has ficat, però hem perdut
hola?
La... Ara sí.
Hola.
Ara sí que t'escoltem.
A veure, on us heu quedat? A la definició del parell mínim?
Correcte.
A la definició del parell mínim són, com deia Sílvia, no, dues paraules que s'assemblen...
No, són dues oracions en què tens les paraules molt semblants i en el nostre cas aquest matí...
Hi ha un mínim canvi. És una oració amb paraules molt semblants amb un mínim canvi. Normalment no hi ha una gramatical i has de dir el per què.
Pot tenir un significat molt... Molt semblant.
D'acord. Aquesta ha sigut la pregunta, diguem-ne, més complicada de l'examen de castellà de primera hora del matí. Ara hem parlat amb la Sílvia, que recordem, vol entrar a infermeria. Espero que arribis aquest 11 o el superi, Sílvia. Se't veu una alumna molt espavilada. I al costat l'acompanya, a veure, com et dius?
Emma.
Sí. Què tal has trobat aquesta última prova, la segona del dia de llengua estrangera, fet anglès?
Bueno, crec que bé, però no sé, ha sigut una mica... Doncs no sé.
No sé, que l'aprovem segur, no?
Sí, això sí, però... Però tu penses que ha estat bé, però després et descompten un i, bueno...
I tu què vols estudiar? Quina carrera vols estudiar?
Jo vull fer educació primària.
I quina nota necessites?
Voltant el 9.
Un 9 sobre 14.
Sí.
I arribarem, no?
Espero que sí.
Aquesta tarda tens exàmens...
Sí, tinc la de física, perquè jo feia una... A l'institut feia física, química i biologia, però no m'ha presentat a biologia d'aquí perquè no se'm donava bé i ja està.
Escolteu, noies, moltíssima sort. Us deixo anar a descansar. Tu aquesta tarda a les 3 ja tens examen, Emma. Tu tens més temps, Sílvia, per descansar fins demà. Demà d'aquí teniu examen, a veure, recordeu-vos-ho.
Història,
mates i química. I Sílvia?
Filo, mates i química.
Moltíssima sort, noies. I ara espera que tenim al costat en Pau. Pau.
Bon dia.
A veure, com ha anat aquest examen d'anglès?
La veritat que molt bé. Sincerament, les dues llengües s'han portat molt bé. M'esperava potser una mica més de nivell a castellà i una mica menys de nivell a anglès, sobretot al listening. Però, sincerament, considero que m'ha sortit prou bé i estic molt content amb el resultat fins ara.
Home, és que els listenings anglès, Pau, sempre són complicats. De vegades dius, no sé quin idioma em parlen, no? Jo me'n recordo quan vaig fer la selectivitat, que també va ser... Però no hi ha hagut cap pregunta trampa ni pregunta polèmica, no, anglès?
N'hi ha hagut alguna pregunta una mica més confusa. La dificultat no era tant a l'hora d'entendre l'idioma, perquè la veritat és que estava molt bé pronunciat, era una pronunciació molt normal. Simplement n'hi havia alguna pregunta una mica més confosa i l'ordre de les respostes era una mica complicat de trobar. Però la veritat és que no era gaire difícil, només era més complicat que la resta de l'examen, perquè després el que va ser el reading ha sigut molt assequible, la meva opinió ha sigut molt més fàcil, i el writing era writing típic, de tenies tres opcions, jo he escollit l'opció de For and Against, de a favor d'una cosa o en contra d'una cosa, i només tenia que parlar de la roba, de la fast fashion, era molt fàcil.
Fast fashion, eh? La Sílvia, la teva companya, també ha escollit la mateixa pregunta. Sí. Pau, tu l'examen de castellà has fet bé, la pregunta tan polèmica que tothom en parla dels parells mínims?
La veritat, del tot bé no l'he fet, però la veritat és que considero que és una de les que millor m'han sortit a la vida, perquè els parells mínims no m'han sortit bé. I jo, sincerament, considero que aquest parell mínim ha estat molt bé comparat amb els que nosaltres fèiem al batxillerat, amb la nostra professora. O sigui que no considero que hagi sigut tan difícil.
Pau, tu què vols estudiar?
Jo vull fer a la UB l'estudi d'Economia, que és un 8 en 9. O sigui que no és molta nota, jo vaig amb confiança de poder arribar, però m'agradaria arribar amb un punt de diferència per a tenir una miqueta més de marge.
Clar que sí, Pau, moltíssima sort. Aquesta tarda tens exàmens?
No tinc ningú.
No tens ningú, doncs a descansar, que t'ho mereixes, i demà tornar-hi, que fins dijous teniu proves. Que vagi molt bé, Pau. Escolta, Joan, i companyia.
Olma, jo puc preguntar a tu perquè m'ho traslladis, però sentint els alumnes ja sabem que cada any hi ha una prova... o altre, que sempre ens deixa trastocats una miqueta tots, perquè o la pregunta estava malament, o no s'entendia del tot bé i donava, era massa oberta i hi havia diverses opcions, o estava alguna cosa equivocada a l'examen, etcètera, etcètera. Respecte a les proves d'avui, cap queixa, intueixo, eh?
Cap queixa menys, això sí que hi ha hagut, entre cometes, una pregunta polèmica a l'examen de castellà, que com ens comentaven era aquesta sobre els parells mínims, que potser era la més complicada, però en general ja ho heu escoltat. Però bé, llavors, que sempre és interessant, crec, m'aventuro, ara potser la lio, però crec que estic acompanyada d'un professor. Pot ser que siguis professor i acompanyis els alumnes o no? Perquè anava a dir, ets molt més gran que tots, sí?
Apa,
ets
aquí, el professor. Ja l'he dit vell.
Sí, sóc el professor.
Estem en directe per la ràdio. D'acord. Vale. Ets professor de
Jordi Sant, de preguntar-li? Sí, del Salvador Dalí.
Què tal? Com a professor, què t'han dit els alumnes, que segurament et tenen més confiança, així? S'han queixat molt? Com ho estan vivint, això?
Bueno, és el primer dia de nervis. L'examen de castellà han sortit bastant contents. Tot i una petita polèmica que hi ha hagut. I ara, d'anglès, es queixen una mica
malaltis. Bueno, va, fem una cosa. És que la connexió no escoltem amb suficient qualitat i no podem saber bàsicament ni el que diu el professor que t'acompanya. Però vaja, no és l'únic dia de selectivitat i suposo que rondarem per aquí per saber els propers dies com va la cosa. Giró, com sempre, gràcies, eh?
Hola?
Hola. No sé si m'has escoltat bé alguna cosa, eh?
El telèfon el tenia el professor a la mà. Digues.
Val, deia que ho deixem aquí perquè la connexió es perdia i no podíem escoltar ni el que deia aquest professor, però vaja, que seguirem rondant per aquí per la selectivitat, sí, per saber el que passa els propers dies. Gràcies, Olma, que vagi molt bé.
No patiu, que ha anat bé.
Ara.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh, oh. Hasta luego, cocodril. No passaste de caimán.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Uei,
epa, tu veu, penya?
Estic beníssim, estic esperant per parlar amb altres. Tampoc no tens res especial per com per respondre. Com anem? Bon dia, bones tardes. No tinc cap problema.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Pròxima estació, Judit Vallès.
Doncs vinga, avui que ho hem deixat pel final, pel tram final d'aquest programa, i és la pròxima estació.
Vinga.
Perdoneu, però ara m'ha assustat, perquè clar, això normalment va cap...
Sí, jo també, estic descol·locada.
Dic, no, perdona, el meu cos està en modus gairebé
tornem
les dues.
Tornem a començar, eh?
Sí.
No puc tornar a començar. Però bueno, si ho fem i després a les dues pleguem, també va bé.
Ara agafem un tren, però... Vinga, més aviat un avió, perquè ens n'anirem cap a Mèxic.
Tot descol·locat.
Y hasta parece que ando en Tecalitlán, sí señor.
Vamos.
Viva México.
Arriba.
Viva México, carajo.
Carajo.
Has fet aquí un... Perquè la frase no és tan així. És més potent, no? Viva México, ca... Altra cosa.
Pues carajo, de tota la vida.
Sí?
Sí, eh? Ja sé per on vas. També ho diuen.
També ho diuen prou, sí.
En fi, anem a Mèxic. Anem a Mèxic perquè ha sigut notícia la pesca d'un peix gegant que en diuen el rei dels peixos.
El rei dels peixos?
El rei dels peixos, sí,
sí. És el lleó del mar?
És el lleó del mar, exactament. No, realment es diu el rei dels peixos perquè el nom real és Reglàcids i és un nom que en llatí en deriva de regalis, que significa reial. Llavors d'aquí ve aquest nom de rei dels peixos i també perquè és un peix molt, molt gran. I és un peix que viu a les aigües més profundes del mar, per tant, costa moltíssim trobar-lo.
M'ho imaginava.
Llavors, el peix que han pescat a Mèxic, concretament a Los Cabos, a la Baixa Califòrnia del Sud, és un peix que fa 64 quilos i 3 metres de llargada. Per tant, fa menys que el que vam parlar la setmana passada del riu Ebre.
Fixa't.
Fa menys. Us imagina't. Al riu Ebre hi ha peixos més grans que aquest que han trobat i que ha sigut notícia. Però és que realment no ha sigut...
A la Baixa Califòrnia del Sud, eh?
Exacte. Realment no ha sigut notícia per la seva grandària, que sí que és veritat que és molt gran, sinó que ha sigut notícia perquè és un peix que quan es troba diuen que és un... O sigui, que és premonitori de catàstrofes. Catàstrofes de terratrèmols, tsunamis, vull dir, catàstrofes de les grans.
Mare de Déu.
Val.
Llavors, què passa? Que la població de Mèxic està molt espantada.
Estan espantadíssims.
S'ho prenen molt en sèrio i estan realment molt espantats.
Bueno, bueno, bueno. De moment no ha passat res, no?
De moment no ha passat res. Encara que van trobar la setmana passada, 28 de maig, si no vaig errada.
Han tingut eleccions, no sé com ha anat això, però no sé.
Guanyat... Ah, ja no recordaré el nom. Mira que el tenia al cap fa poc, eh?
Sí, sí.
Bueno, primera dona presidenta de Mèxic.
Sí. Ah, això sí.
Sí, sí,
bueno.
Sí.
Això no és una catàstrofe, això són bones notícies.
No, són bones... Sí, en teoria són bones notícies. En fi, la publicació que s'ha anunciat d'aquesta pesca d'aquest gran peix, diu, és una publicació del Facebook, diu, aquesta espècie d'aigües profundes es veu rarament i rarament és tan gran. Això vol dir que segurament la catàstrofe serà molt gran.
Ah.
Estava...
Va, o sigui, va en consonància amb lo gran que és el peix.
Clar, per això la població està tan espantada.
Si és un peix rei petitó, doncs a lo millor, jo què sé, pinxa, pinxes una roda.
Sí.
Però si és molt gran, pot caure un meteorit. Perfecte.
En fi...
I aquest és gran, eh?
Aquest és molt gran, molt gran. I la publicació també diu que just el van trobar quan estava sent atacat per taurons, aquest peix, i que es coneix com el peix del terratrèmol, també. Perquè el que dèiem, perquè el coneixement popular diu que només apareixen quan està a punt de produir-se un terratrèmol.
Imagino que els taurons no poden amb aquest peix.
Clar, no poden.
No poden perquè és massa potent, no? Això ja es diu molt del peix.
Sí, 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 molta informació s'està donant. En fi, el peix no va ser capturat, va ser capturat i després sí que el van enviar a científics perquè poguessin analitzar-lo, perquè el que dèiem és un peix que viu a les profunditats, per tant, costa molt de trobar-se.
M'imagino els científics patint moltíssim, no?, perquè si tenen aquesta creença que ve la catàstrofe i el tenen allà, no?, amunt d'una taula i... Uf.
Sí.
No sé, tocant la catàstrofe, no?
Sí, sí, sí. Tot i això no es considera perillós pels humans, aquest peix, però el que dèiem, diu que portarà un ventall de catàstrofes naturals.
Mala estrugança total. Mm. Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Llavors, per què? Per què se'l relaciona amb catàstrofes naturals? La llegenda diu que mesos abans del tsunami que va provocar el desastre de Fukushima, van aparèixer dotzenes d'exemplars del rei dels peixos a les costes del Japó. Llavors, d'aquí ve la relació. A més, aquest peix també se'l va veure a Mèxic poc abans del terratrèmol del 2020, que també va ser molt desastrós. També va aparèixer aquest peix abans d'aquest terratrèmol.
Uf, sí, l'historial... Clar, sí, si es veu tan poc. I quan surt.
I quan surt, justament, doncs, coincideix amb això...
aquestes històries, doncs és normal, no?, que diguis, ai, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Però, bueno, de moment... Tranquil·litat.
De moment, tranquil·litat, sí, sí, no volem pas.
I que duri.
I que duri.
Estarem atents, eh?
I que duri. Sí que és cert que aquest peix és l'origen de molts relats, moltes tradicions així de serps marines...
També els encanta, els mexicans, totes aquestes coses legendàries i tal.
Absolutament.
Això sí, la seva carn no es menja gens.
No, eh?
Suposo que no deu portar gaire bona sort, però tampoc perquè no està gaire bona.
No està bona.
No estava gaire bona. Diu que és molt gelatinosa, la seva carn, i que té poca consistència.
És com fotre't una gelatina, bàsicament.
Sí, sí, sí.
Gelatina de peix, no, no.
No acaba d'agradar la cosa, eh?
Jo Torreznos, Torreznos.
I si el voleu buscar, el rei dels peixos, busqueu-lo perquè és un peix realment molt lleig.
Ah, sí?
Sí, és com... És molt allargat, és com una mica de serp, per això se li diu també serp marina. Té molts noms, eh, aquest peix.
Hi ha una cosa a Galícia, ara, el José Moirà, però hi ha una cosa que es diu l'amprea, que es cuina... perdoneu, aquesta hora, perquè sé que molts esteu dinant, però es cuina amb la seva pròpia sang.
Ui!
Que és un peix, que és una serp.
Com es cuina amb la pròpia sang?
I ho has provat, això?
Jo no, però diuen que és un menjar, això, eh? De veritat, que diuen que és boníssim aquest peix i que es cuina molt a Galícia.
No sé si el provaria.
Tipo angula.
Més lleig encara.
Més lleig, eh?
És molt lleig.
És que en general els peixos són lletgets,
eh? La lamprea és molt lletja.
Pues sí. Estic d'acord amb tu.
L'únic peix bonic és el Nemo.
Sí.
Havia de ser el pallasso, eh?
Idori, el peix pallasso. Cuéntame un chiste. Era molt gràcies a ella. Cuéntame un chiste. Eres un peix pallasso, cuéntame un chiste.
L'amprea és...
A veure.
Ui! Ai!
Sí que és lletja, sí.
És que, perdona, la primera impressió és irradiable. No puc dir el que m'ha semblat.
No. Podria ser un insult. Me l'apuntaré per dir-ho com a insult a persones.
Exacte. Com seria l'insult?
Té dents prominents, eh?
Com es deia el peix?
L'amprea.
L'amprea, que eres una lamprea.
Maldita lamprea.
Que no senta ni la Olma, que és l'experta en, saps, en fotre's amb tothom.
Maldita lamprea, que té nom de grup de música.
És veritat, sí.
Ha dit l'amprea.
En fi,
fins aquí la nostra volta per Mèxic. Això. Espero que no passi res catastròfic durant les pròximes setmanes.
Iré a menjar peix. La tuya?
Va, una miqueta de bona vesprada, sisplau.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
És que el José té el moment en què ha de sonar l'indicatiu, saps si és aquell?
Ja està.
És aquell. Allà localitzat, i ni el tira abans ni el tira després.
Va, com va dir aquell, que hay de lo mío.
Bueno, doncs, ara feia dies que no portava coses de Foro Cotxes. Hi ha moltes novetats, he portat un recull enorme de coses de dies passats i d'aquesta setmana també. Hi ha una pregunta que no entraré perquè les respostes són... La paraula irradiable surt molt en Foro Cotxes, però és que és veritat.
Clar.
Però escolta una cosa, si passem a Foro... Ara. Ara. Estic pensant, si hi havia una sintonia aquí. Imagina't si fa dies que ja no me'n recordo de l'estructura de la secció i és la cosa més senzilla del món. Bueno, aquí tenim Foro Cotxes. La pregunta és, ¿notáis que los funcionarios viven en una realidad paralela?
Sí.
Estem bullant, eh?
I no he posat les respostes perquè són totes prou pujadetes de to.
Ja.
No toleren massa...
Ja m'imagino una mica.
Aquest estil de funcionari una mica... Es relaxa la vida.
Aquest me'n vaig esmorzar, eh?
Es relaxa, me'n vaig esmorzar, un segon que ara li atendrem... Ui, és que li falta el formulari B8.
Falta el tòner en la impressora.
Ara no tenim tòner...
Le he dicho que el documento me lo trajera impreso de casa.
Vuelva usted mañana... Sí, pero me ha traído el marrón y yo quería el rojo...
Esta foto no sirve...
Ui, aquí és que sale cortado... Jo he de dir...
Jo he de dir... Un libro gordo de peteta, d'això.
Home, de tot. Jo he de dir que el darrer contacte que he tingut amb funcionaris...
Sí.
Fantàstic, tu.
Sí?
Sí.
El podem saber... On?
La circumstància? Sí. Era una comissaria i era per renovar DNIs familiars. I anàvem en tropel a renovar el DNI, els dels meus fills. I escolta,
molt bé.
Ràpid, fàcil, amable, vinga. Simpàtica.
Va,
i vam sortir contents i vaig dir, doncs fantàstic, tu. Això és un funcionari com Déu mana. Bueno, aquest
ha,
és un primer.
N'hi també, n'hi ha.
Home, clar que n'hi ha.
Cal reivindicar-los.
I per això trec la meva experiència.
Sota les pedres, els has de buscar.
Uepa, aquí, t'està sortint la reivindicativa, eh?
No, és broma.
Quant portes amb nosaltres, Judit?
Dos mesets, no? Dos mesets.
Mira.
Si li està saltant la llengua, ara prepara't, perquè coneixerem la part castigadora de Judit Vallès. Bé, per tant, aquest és un primer tema, i després hi ha un, què us parece esta piscina? ¿Esto es legal? Llavors, aquesta és la piscina, val?
No està malament, no?
Veus? És com les fotografies surten en blanc i negre, No dona la mateixa impressió.
Es veu alguna cosa estranya, sí, es veu alguna cosa estranya, no. Però així a primera...
La cosa estranya... Que et sembla un fosso.
La cosa estranya és que, atenció, és un pis... Fem-lo descriptiu perquè els agents facin una idea.
Sí, sisplau.
És un pis que té com una galeria, podríem dir, una terrassa interna, sí. No dona al carrer, que podria ser perfectament com un terrat on estendre la roba o tenir un parell de cadires, sí. O una petita barbacoa, una cosa així, però està completament transformat en piscina. És a dir, tu allà no pots sortir perquè la tens plena d'aigua.
Clar.
La tens plena d'aigua. I, de fet, justament la piscina dona a tres finestres.
És així.
Que és una planta baixa.
Amb barrots, eh?
Amb barrots, perquè, clar, és una planta baixa i tal. I llavors és com molt estrany. A part que aquí no es nota...
Sí, és que és com un fos d'un castell.
És un fos d'un castell, sí. Aquí no es nota perquè és en blanc i negre la foto que us he portat, però l'aigua està molt verda.
Ah, d'acord.
L'aigua està molt allò que es nota...
No, clar,
que li manca una miqueta, que li manca una miqueta de producte.
Clar, és que allà ni depuradora ni res, ho han omplert així a la babalà, segurament.
No ho sé, però que està descuidada, això ja t'ho dic jo.
Ja.
Està prou descuidada. A lo millor ara ho engeguen a l'estiu. I la cosa millora.
Canal Olímpic.
Tot i que segurament no serà Catalunya, no? Perquè no es poden omplir. Segur que no és Catalunya.
A veure, és una piscina estranya, però jo compraria, per tenir-la a casa.
Que, és que un dels comentaris és... Quan fa calor, quan hace calor, esta clar, gente lo tiene, eh?
Ah, mira,
esta gente lo tiene.
Això és veritat.
Important.
Però bueno, hi ha més comentaris. Vaya charca, las ranas e insectos de la zona encantados. ¿Vale? Aquest és el primer... És com tenir Venècia en casa.
Sí, una mica sí, una mica sí, és així, eh?
Salón con vistas al pantano, diu un altre. Humedades Jaén, que també fa molta gràcia, Humedades Jaén. Un altre que diu, un imant de mosquitos, no?
Depèn de si té clor i no.
Clar,
o no.
Exacte, clar, exacte. El tema és que estigui no,
si està verda...
Hi ha un que m'agrada molt que diu, sopita.
Uau.
Saps aquelles piscines que dius? Això t'ho posen a un restaurant i et diuen que és sopa d'algues.
I tu creus, eh?
I tu creus.
Sí, 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 sí.
Los ingleses pueden hacer ventaning, pero sin emoción.
Sí, 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 sí. Bueno, és estreta, eh? Compte aquí.
Home, clar, perquè depèn del salt que fots, igual caus fora.
Jo entenc que vol dir ventaning des de la finestra.
Des de la finestra que està a ras, sí, sí, sí. A ras.
Arran.
Me parece hasta un peligro del baño. Sin posibilidad de salir por tres de los cuatro lados. És veritat. O sigui, tota una zona n'hi ha que no es pot sortir, veritablement. La ventana incomprensible.
No en sabem la profunditat, tampoc, eh?
No, però mira, aquí sí que es veu la imatge, jo no crec que sigui més profunda, és molt poc. És com una balsa.
Fins a la cintura.
Com una balsa, allò, saps? Per aprofitar.
Sí, una piscina de nens.
Pues a mi no me disgusta.
A mi.
Pues a mi no me disgusta.
Iau.
Que és una mica el comentari...
que és veritat, amb la calor que fa últimament.
I un altre que diu...
Espera't, que això puja.
Ja, per això.
Demà, eh? Demà puja.
Sí, sí, sí.
Humedades en las paredes. Así no necesitas poner cuadros en la pared del salón. Bueno, fi de tot. I un altre tema que és... Hi ha un altre que diu... ¿Cómo se come...? Canviem molt de tema, eh?
Ah, val.
¿Cómo se come en la mesa electoral? O sea, toca una taula electoral...
Sí.
I es pregunten... Com es menja, com es fa la cosa de dinar, val?
És que he vist de tot.
Este año me ha tocado por primera vez en mi vida miembro de una mesa electoral. Mi pregunta es, ¿la gente normalmente qué come ese día? ¿Te dan algún bocadillo? ¿Encargan comida con el dinero de la dieta? ¿Te llevas un tupper de casa? ¿Me tengo que llevar agua de mi casa? Creo que ese día hará mucho calor. Sí, es pregunta moltes coses. Llavors, la primera pregunta, la resposta, és molt clarificadora. Aquí podíem haver tancat el fil, que de vegades ho fan, eh? Ja no es pot dir res més. Te turnes i te vas a casa. Lleva agua. No? Aquesta és la idea. Tens una hora per dinar. Si et dona temps, pots anar a dinar a casa. La vez que me tocó nos íbamos turnando y luego a la tarde vino la mujer de uno que estaba en la mesa a traernos cosas para picar, muy maja ella.
Sí, sempre hi ha algú que porta menjar.
Sempre hi ha algun familiar o amic, no?, que pensa, ai, la meva filla, el meu marit, el meu nòvio està allà. Doncs ja els hi portaré alguna cosa. Jo ho he fet, eh? Sóc així de
majete. Sóc
així de majete. Sóc així de majete. Diu, normalmente se ponen de acuerdo bien para encargar algo o el ayuntamiento lo pide directamente para todos. Jo això no ho he
dit. Ah, sí?
Home, jo crec que hi ha una diferència entre grans ciutats i si és un poble petit, a lo millor l'ajuntament, saps què vull dir? S'estira, podríem dir-ho així. Sí. S'estira i diu, bueno,
va. Els entrepans ho feien abans, però...
Això s'ha perdut, eh?
Jo, em sembla que sí.
No, això s'ha perdut.
Abans ho havien fet, però ara no.
Y yo no te digo, si lo pide el ayuntamiento, comen hasta los civiles de la puerta.
Patapam.
Depende. Tal, això ja m'ha fet la idea.
No sé, jo diria que tenen un temps.
Tens un temps, tens una hora.
Pots anar inclús a casa, si vols.
Si et dona temps, sí.
Exacte.
Pot ser que no et doni temps a arribar a casa i t'hagis de menjar alguna cosa per allà. Bueno. Ja, ja. Te llevas un bocata de chorizo y manchas las actas como buen ciudadano y que no falte una lata de cerveza. Aquest és el pla estàndard d'Espanya, no? Podríem
ja, ja, ja,
dir.
Sí.
S'ha de tacar alguna cosa amb el chorizo i el bocata. Aquest m'agrada molt. Viene el chef de Perro Sánchez y te prepara un menú gourmet. ¿Vale? Apartas los papeles, sacas el bocadillo o el tupper, la lata de cerveza y los cubiertos, si procede. Y a darle, que es un alto tal.
Si
y un alto que también fa gracia. A la hora de comer viene Carlos Arguiñano con lentejas, San Jacobos y melocotón en almíbar. Aquí está muy guay. Un altre tema. A ver, aquí entraremos en un debate, en un debate.
Ay, ay.
¿Fue Mecano el mejor grupo español? De Sobte a Forocoches es fan a estas preguntas. ¿Fue Mecano el mejor grupo español?
Qué dirte. Pero claro...
¿Tú con ellos conoces?
Sí, hombre.
No.
Un espejo de cristal y mírate.
Son aquests, molt bé, no? Exacte, sí, exacte. Y aunque digo, creo que Parchís eran menores todavía que ellos. Menores. Yo no sé si digo menores, en que eran nens, cuando Parchís...
Sí, home, clar.
Eran nens.
Parchís eran nens.
Pero no sé si vol dir que eran menores com a artista, com a talla d'artista. ¿Sabes qué voy a decir? No sé, no tengo claro. Bueno, hombre, fueron muy buenos. Calificarlos como menores no me parece bien. Digo, hombre, vale. Y después ya dos que... opiniones que repetiesen mol. El último de la fila discrepa, para mí Radio Futura es mejor. ¿Radio Futura qué? Aquí esto nos conéis
tanto. Radio Futura está bien, hombre.
Y el último de la fila, para mí también es
mejor. También.
Venga, va. Y tengo un altre fil que aquí... Bueno, aquí se han posado desbotes porque els hi encantan aquests temes. O sea, una cosa que us he de dir de la gent de Forocoches, que recordem que és una mica la España profunda, ¿eh? Es a dir...
Sí, no sí, són, sí, és així.
No és un... No és un o sea,
no es un consell de savis.
No es un consell de savis, no. Y no es una cosa aïllada. Tú et bellugues pel món y vas a trobar molt forocochero. Molt forocochero en potencia,
sí.
¿Vale? Y hay una otra que digo, ¿en qué momento se normalizó salir a comer de restaurante todos los fines de semana?
¿En qué momento?
¿En qué momento?
¿Qué momento?
¿En qué momento?
Te vas a tenir pasta, també t'ho dic.
Ah, mira, doncs, doncs mira... Doncs,
no surto tots els caps de setmana.
Doncs la gent, o sigui, aquest forocochero que fa una reflexió...
Molt... La Vallès m'ha mirat com diu que dius boig.
No, jo tampoc surto cada cap de setmana.
Val, doncs el tema és que aquest forocochero que fa una reflexió molt profunda, perquè és una parrafada allà, jo només he posat la pregunta que dona el tema, val? I explica que abans, anar a dinar o a sopar fora... Era una cosa molt extraordinària, que era un cop al mes i que era com una festa familiar.
Això és veritat, perquè a mi els meus pares m'ho diuen. Diuen que ara, les generacions d'ara, sí, surten molt a sopar fora i ells no ho feien, això. No tenien aquest costum.
I jo també, jo he de dir que a casa meva també, els meus pares, pràcticament quan anaven a dinar o a sopar fora, vamos, era festa major.
Clar.
I ara és veritat que no tant, que jo ho faig molt més que els meus pares,
sí,
de tant en tant anar.
Més potser,
sí,
però vaja,
no,
cap... Cada cap de semana tampoco.
En los 2000, hasta finales de los 90, digo, en el show, solo se iba en ocasiones especiales. Es un cambio generacional, de la cultura del ahorro a la cultura del ocio y el gasto. Porque, vale, que esta es una explicación.
Sí.
De la cultura del ahorro, y es verdad que nuestros pares tenían, ¿no?, aquest concepte,
sí,
del estalvi, tal. Y aún que digo, antes se sabía cocinar.
También es verdad.
Un ate que digo, se llama vivir un poco. Bueno, escolta, no sé. Nosotros viendo los precios y las calidades de las cosas vamos bastante poco. Salvo que nos apetezca un sushi normalito. Aquí sí que surten, si volen sushi. Cuando vamos, generalmente vamos a sitios más caros, donde sé que las elaboraciones están hechas en carbón, parrilla y son buenos productos.
Uy.
O sea, la gente que surt en Forocoches digo, yo cuando surto... No vaig a qualsevol lloc,
clar, clar,
¿vale?
Clar, clar.
Para comerme unas croquetas refritas o cosas de quinta gama me quedo en casa. Però hi ha gent que no, que valora sortir, encara que sigui, saps? Què passa, Toscana?
Ens està mirant. Seriosíssim,
Què ha passat? Ha passat alguna cosa darrere hora? Sí?
Hi ha darreres hores, sí?
Coses de la Begoña i tal, coses d'aquestes, sí.
Hi ha una altra Begoña, em sembla.
Ah, sí?
Sí, sí.
Bueno, ara ens ho explicarà el Toscana, ara ens ho explicarà. En fi, molts debats, com sempre, a Forocoches... Y nosotros, por suerte, hemos desarrollado un gusto por cocinar juntos, parla de una paella, y abrimos un vinito mientras por eso nuestra casa de futuro va a tener jardín 100%, aunque suponga alejarnos un poco.
A ver, que ya tiene todo el seu futur planificat.
No, pero de un nom cal sortir, porque yo cuino a casa y ens agrada.
Sí, sí, es así.
Qué bonic.
Escolta, què, ho anem deixant aquí?
Bueno, si vols, seguim, eh? No passa res. Jo no, si poso la directa... A mi dóna'm un tema, dóna'm un tema. Que
ara ve Toscano que ens ha d'informar.
Ah, sí, sí, de coses, ja està tot seriós.
Interessant. Sí, 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 sí. Avui a tarda pluges, eh?
Què dius?
Ah, sí?
Agafeu paraigua, si heu de sortir
de
casa.
Sí, ho he dit amb miralles, de fet, sí.
Sí, 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 a més, pluges fortes.
Ah, fortes, eh?
Aquesta, però a Barcelona?
Fortes, fortes. Veurem si arriben fins aquí. M'encanta fer de...
De dona del temps, eh?
Sí? Val, perfecte. Algun pronòstic més que...
No, ja està.
Que hem de seguir?
Sigueu feliços.
No és un pronòstic. Si fos un pronòstic ja m'agradaria més, però és un desig.
Va, que s'hi posa tot l'equip dels serveis informatius d'aquesta casa, amb Xavi Toscano al capdavant a l'Estel Migdia, que ens expliquen tota l'actualitat, i després Mercè Raga amb tot el seu equip, també amb el Fabricació Pròpia. Nosaltres ho deixem aquí i fem-nos un favor, sí. Sigueu feliços. Sí.